Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
L'empresa de l'explosió de Tarragona nega els incompliments de la normativa i que la planta estigués funcionant al límit. A tot això, Comissions Obreres anuncia una vaga dels treballadors del sector pel mes que ve. Montse Manent.
Mentrestant, la fase d'emergència ja ha passat, tot i que es continua en alerta i la investigació del jutjat número 1 de Tarragona continua en marxa. Avui els Mossos d'Esquadra han entrat a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
A hores d'ara ja han sortit 4 camions amb aquest líquid del tanc que havia sobrat a una zona de residus amb 18.000 litres de líquid cada un. També cal destacar que aquest migdia, a les 2 concretament, han entrat diversos agents de Mossos d'Esquadra vestits de paisà a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació sobre l'empresa Icoexe.
Reunida a aquesta hora la cimera de partits al Palau de la Generalitat per preparar les negociacions entre el govern català i l'espanyol.
Hi assisteixen Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i el PSC, però no hi han volgut ser, per diferents motius, la CUP, el PP i Ciutadans.
El Port de Barcelona es compromet a actuar per reduir les emissions que es produeixen en aigües tancades.
Però demana a la Generalitat i a l'Ajuntament que es marquin objectius ecològics assolibles, ho ha dit la seva presidenta, Mercè Conesa, en la primera cimera catalana d'acció climàtica.
Si acotem bé del que és responsable la infraestructura i incentivem a la infraestructura a treballar, podrem, sense cap mena de dubte, consensuar objectius concrets. Quins objectius concrets consensuem, i els consensuem amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el Govern de Catalunya? Doncs, per exemple, que el port l'any 2030 redueixi el 50% de les emissions de CO2.
Vist per sentència la primera peça del macrocas de corrupció de Torredembarra.
La Fiscalia ha rebaixat els càrrecs contra Daniel Massaguer i també la petició de penes de presó de 3 a 2 anys per l'exalcalde Torrenc.
Ona la Torre, Anna Plaza.
L'advocat de l'exalcalde Massaguer, Pau Simarro, ha remarcat que fins i tot la Fiscalia s'ha fet enrere en algunes de les seves pretensions.
De fet, les acusacions han baixat, han tret el delicte de tràfic d'influències. Aquest ja l'han tret, d'entrada, perquè ja no s'han vist en cor ni de defensar.
Tanca l'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols i deixa la plantilla sense feina just a les portes d'una nova temporada.
Els treballadors de l'establiment denuncien que ni la propietat de l'edifici ni l'empresa que l'explota no els han donat cap explicació. El cas ja està en mans del Departament de Treball.
Televisió de Costa Brava, Xavier Martí.
Tot plegat a les portes d'una temporada que havia de començar a finals de febrer amb una plantilla eventual amb qui ja s'havien paraulat la contractació. Ainhoa Esteban és la cap de recepcionistes.
Y ahora nos encontramos sobre todo 6 personas, dadas de alta, sin poder buscar otro trabajo, sin cobrar las nóminas que nos deben, sin poder ir al paro.
En cultura, Isabel Clara Simó, homenatjada en l'acte inaugural del Tiana Negra.
A aquesta hora arrenca la 8a edició del Festival de Novel·la Negra de Catalunya, Tiana, amb un acte inaugural on es projecta una entrevista a Clara Simó i una taula rodona amb la presència de familiars i amics de l'escriptora.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui els canvis són presents en forma de vent de component oest que bufa amb ratxes fortes a la meitat sud del territori. Això fa enfilar la temperatura fins a valors propers als 18-19 graus a zones del litoral i entre els 12 i els 17 graus a la resta del territori. A més, tenim algunes precipitacions que afecten el Pirineu i que durant les properes hores també podran afectar a zones del quadrant nord-est en forma de ruixat. La cota de neu tendirà a baixar fins a situar-se a l'entorn dels 900 metres al Pirineu i dels 1.200 a la resta del quadrant nord-est. De cara al cap de setmana es preveu l'arribada d'una pertorbació al final del dia de dissabte i durant la jornada de diumenge. Això farà, per una banda, un increment de la nuvolositat al llarg de dissabte, núvols abundants, les precipitacions que arribarien al final del dia i amb ella la neu que arribarà i baixarà la cota de neu ràpidament durant la matinada fins a situar-se a l'entorn dels 600-500 metres, puntualment més baixa al prelitoral sud i també a la Catalunya central. Les precipitacions diumenge quedaran restringides al llarg del dia a punts del vessant nord del Pirineu i també del Ter Sud. La temperatura baixarà de valent, s'incrementarà i molt el vent durant la jornada de diumenge i també amb això el temporal marítim. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Adelamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments estem immersos en plena operació sortida del cap de setmana i tenim a la P7 un accident a Santa Perpètua de la Mogoda. Compte perquè hi ha dos carrils tallats i en sentit Girona ja hi ha 5 quilòmetres de congestió. A banda, si seguim parlant de l'entorn metropolità i de l'operació sortida, la P7 a Barberà a l'antitud en sentit Tarragona, com és el cas també de la B30, amb la seva connexió de Barberà cap a la C58. En el cas de la B30 ja també hi ha problemes a Cerdanyola en sentit Girona. A la C58 no apareixen retencions en aquest moment, però en canvi apareixen els túnels de Vallvidrera, Rubí, en sentit Terrassa. Si ens desplacem als accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Sant Joan d'Espí, cap a l'enllaç amb la comarcal 245, però només un quilòmetre, i a la B23 l'antitud al Papiol en sentit sud, en sentit Tarragona. Rondes molt i molt carregades. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'empresa química de l'explosió nega els incompliments de la normativa i que la planta estigués funcionant al límit de la seva capacitat. Mentrestant, Comissions Obreres anuncia una vaga dels treballadors del sector a Tarragona pel proper mes de febrer.
En un comunicat, IQOXE nega que superessin el límit de producció després de les greus acusacions llançades pels sindicats i treballadors denunciant deficiències de seguretat a l'empresa on va esclatar el reactor. L'empresa s'ha començat a defensar de les crítiques i denúncies per dir que en cap cas s'han superat els límits de producció i que, de fet, els reactors tenen un sistema automàtic de seguretat que no ho permet. En l'escrit, l'empresa també assegura que només estaven en funcionament 2 dels 5 reactors de la planta en el moment de l'explosió i que s'han complert tots els protocols de seguretat, que el personal està format i que no hi ha manca de recursos ni de treballadors.
Tot això mentre la fase d'emergència ja ha passat, tot i que es continua en alerta i la investigació del jutjat número 1 de Tarragona continua també en marxa. Avui els Mossos d'Esquadra han entrat a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segueixen els treballs del tanc que va quedar cremat arran de l'explosió al polígon sud petroquímic de Tarragona. A hores d'ara ja han sortit 4 camions amb aquest líquid del tanc que havia sobrat a una zona de residus amb 18.000 litres de líquid cada un. També cal destacar que aquest migdia, a les 2 concretament, han entrat diversos agents de Mossos d'Esquadra vestits de paisà a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació sobre l'empresa IQOXE. Aquesta entrada s'ha fet després dels escorcolls que va haver ahir a la tarda a les seus de l'empresa IQOXE del Prat i de la Canonja.
Gràcies, Marina. Encara més qüestions, però al voltant d'aquesta explosió, perquè, ho dèiem a l'inici, els sindicats de la petroquímica de Tarragona es planten.
Comissions Obreres convocarà vaga a principis de febrer. Avui s'han reunit amb el conseller de Treball, Shakir El-Homrani, per expressar-li el seu malestar per les condicions de treball del sector. El conseller, que també s'ha reunit aquest matí amb l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, s'ha compromès a convocar en breu una reunió conjunta amb sindicats i patronal per revisar les mesures de seguretat laboral.
Mentrestant, els empresaris del sector asseguren que col·laboraran amb tot el que calgui en la investigació de les causes de l'accident. Marina, endavant.
L'AICUT i el conseller de Treball, Shakir El-Homrani, s'han compromès a treballar conjuntament per investigar a fons les causes de l'accident químic que es va produir aquest dimarts al polígon petroquímic sud de Tarragona. Des de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona són conscients que això ha fet perdre la confiança a la ciutadania amb aquestes empreses i que hi ha d'haver un abans i un després. Així ho ha explicat el conseller.
que és un abans i un després entorn de la relació tant amb la ciutadania com amb l'administració, que és un accident que trenca confiances, i ells situen la voluntat de poder-la reconstruir des d'aquesta col·laboració. Els hem explicat que en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral, la seguretat laboral i la salut, que és l'àmbit que em pertoca des del Departament de Treball, que els convocarem, tal com hem explicat, a ells, a les empreses, als sindicats, per fer una revisió, un treball conjunt.
Des de l'AICUT també s'han ofert al conseller per col·laborar en tot allò que sigui necessari per la investigació que ha d'esbrinar les causes de l'explosió. A més, també creuen interessant la participació de l'AICUT en la taula que s'ha de fer entre el sindicat, els alcaldes del territori i agents socials. Cal destacar que aquesta reunió ha tingut lloc després de la reunió entre els sindicats, Comissions Obreres i UGT i el conseller. Els sindicats han demanat que hi hagi més formació i més inspeccions en aquest sector.
I tot això mentre la desconfiança de la població amb les empreses de la petroquímica creix. La Federació d'Associacions de Veïns, que en les últimes hores s'ha reunit amb la patronal del sector, exigeix reparacions.
N'ha parlat aquest divendres a la xarxa el seu president, Alfonso López.
Ahora mismo los vecinos, la confianza que le tienen es nula. Tendrán que trabajar mucho para conseguir que los vecinos volvamos a confiar en ellos. Y saber la calidad del aire que estamos respirando en todo momento. Porque yo creo que a veces las nubes tóxicas que van hacia el aire, que vemos humos amarillos y a veces no sabemos ni lo que respiramos.
Doncs al marge dels problemes laborals dels treballadors de la petroquímica i els recels de la població, és evident que aquesta indústria genera també molta riquesa a escala municipal. La nostra companya Carina Bellbé en té totes les dades.
El complex petroquímic de Tarragona aplega la concentració més gran d'indústries químiques del sud d'Europa. Es divideix en el polígon nord i en el polígon sud, on hi va haver l'explosió. En conjunt ocupa una extensió de 1.200 hectàrees, és a dir, de gairebé 1.700 camps de futbol, que comprenen fins a 8 poblacions del Camp de Tarragona, entre les quals la capital de la demarcació. Pel que fa al nombre d'empreses, la petroquímica acull una trentena de les companyies més importants d'aquest sector. Fins a 10.500 persones hi treballen i més de 34.000 tenen feines vinculades amb la presència de les companyies al territori. Els municipis en què es desplega el complex, un de cada tres llocs de treball hi estan vinculats. Pel que fa a la generació de riquesa, la petroquímica produeix la meitat de la producció química de Catalunya i un quart de l'estatal. A més, tres de cada cinc moviments del port de Tarragona els generen empreses d'aquest complex. Pel que fa a la seguretat, l'accident de dimarts és el quart en els darrers 9 mesos. L'any passat es va haver d'activar el pla d'emergència per risc químic en dues ocasions i en una d'elles hi va morir un treballador per una fuga d'amoníac. Ara bé, en cap dels dos casos van sonar les sirenes d'emergència ni es va confinar la població. En total, en 8 anys s'ha activat el pla fins a 17 vegades al Camp de Tarragona.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En clau política, acaba la cimera de partits catalans al Palau de la Generalitat per preparar les negociacions entre el govern català i l'espanyol. I a aquesta hora comencen a comparèixer els diferents portaveus dels grups per explicar la trobada. Hi han assistit Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i el PSC, però no hi han volgut ser, per diferents motius, la CUP, el Partit Popular i Ciutadans.
La portaveu dels Comuns, Jessica Albiach, ha estat de les primeres en comparèixer i ha avançat que no s'ha arribat a cap acord concret. El president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès han encapçalat aquesta reunió. També hi ha estat la consellera portaveu Meritxell Budó i la consellera de Justícia Esther Capella. Per part dels grups hi ha estat Albert Batet i Gemma Geis de Junts per Catalunya, Sergi Sabrià i Anna Caula d'Esquerra, Miquel Iceta i Ramon Espadaler del PSC i Jessica Albiach i Susana Segovia de Catalunya en Comú Podem. És la tercera vegada que es fa aquesta taula després de la del novembre de 2018 i la de febrer de l'any passat. La d'avui arriba 48 hores després d'una altra només per als partits sobiranistes per tenir una postura comuna a la cimera amb l'Estat.
La Fiscalia avala deixar en suspens la inhabilitació de Quim Torra.
La Fiscalia del Tribunal Suprem dona ara la raó al president de la Generalitat, Quim Torra, que aquesta setmana demanava en al·legacions que la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral quedés suspesa de manera cautelar. El Ministeri Fiscal ja ha remès un escrit al Tribunal Suprem en què no suposa suspendre cautelarment l'acord de la GEC mentre la sala aborda el fons del recurs del president. En el seu informe, la Fiscalia considera assumibles les mesures cautelars presentades per la defensa de Quim Torra contra aquesta resolució. Ara la decisió depèn de nou del Tribunal Suprem.
I encara al voltant del procés, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Montserrat Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn podran assistir al Parlament el 28 de gener.
El Departament de Justícia ha donat llum verda a la compareixença de Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull i Forn a la comissió d'investigació de l'article 155 al Parlament de Catalunya prevista per al dimarts 28 de gener. La secretària de Mesures Penals i Reinserció i Atenció a la Víctima garantirà la seva presència física al Parlament perquè, segons ha dit, es tracta d'una petició formulada per la Cambra Catalana. La comissió d'investigació sobre el 155 es va constituir fa més d'un any, el novembre del 2018, amb la intenció d'analitzar els efectes de l'aplicació d'aquest article de la Constitució per part del govern Rajoy l'octubre del 2017.
I avui també hem sabut que la presó de Lledoners ha proposat un nou permís penitenciari de 72 hores per Jordi Sánchez.
En aquesta ocasió, el permís l'haurà de ratificar el jutjat de vigilància penitenciària. Aquesta nova petició és independent de l'autorització per sortir de la presó 48 hores que ja ha estat aprovada. Un permís, el de 2 dies, que no es farà efectiu abans del proper 25 de gener. Sánchez ho ha justificat per motius d'agenda familiar, adreçant-se als periodistes que fan guàrdia a la porta de Lledoners per capturar la imatge de la seva sortida.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Port de Barcelona es compromet a reduir la petjada ecològica de l'interior del recinte, però demana a la Generalitat i a l'Ajuntament que es marquin objectius ecològics assolibles per no generar frustració. Ho ha dit la seva presidenta, Mercè Conesa, en la primera cimera catalana d'acció climàtica que ha organitzat avui el govern. Això sí, sense les entitats ecologistes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. En la polèmica per la contaminació dels creuers, avui el Port de Barcelona ja ha dit la seva. La presidenta Mercè Conesa s'ha compromès a actuar de manera contundent sobre les emissions que es produeixen dins el port en aigües tancades i que elles xifren el 7,6% del total de la ciutat. Ara bé, ha reconegut que no pot incidir en tot el territori i per això ha demanat al govern i a l'Ajuntament que toquin de peus a terra a l'hora de posar objectius.
Si acotem bé del que és responsable la infraestructura i incentivem a la infraestructura a treballar, podrem, sense cap mena de dubte, consensuar objectius concrets. Quins objectius concrets consensuem i els consensuem amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el Govern de Catalunya? Doncs, per exemple, que el port l'any 2030 redueixi el 50% de les emissions de CO2.
Conesa també ha demanat que les mesures per reduir emissions contaminants es facin incentivant i no pas penalitzant. Ha explicat que el port reduirà a la meitat les emissions de diòxid de carboni l'any 2030. De moment, aquest any començarà a instal·lar-se el subministrament elèctric perquè els vaixells s'hi endollin mentre estiguin atracats.
I avui també s'ha presentat el balanç turístic de Catalunya i les xifres són més que positives. 19 milions de turistes l'any passat i un volum de despesa generada de 21.000 milions d'euros. Són les dades bàsiques de la compareixença d'aquest matí de la consellera Àngels Chacón, que també ha desglossat per nacionalitats els turistes que ens visiten. Mònica Hernández, què més ha dit?
Catalunya, com deies, ha tancat el 2019 amb rècords turístics. Per primera vegada ens han visitat 19 milions de turistes estrangers, uns 150.000 més que l'any anterior. Pel que fa a la despesa, per primer cop també, se superen els 21.000 milions d'euros, un 4,3% més que el 2018. També s'ha batut rècord de despesa mitjana diària, amb 195 euros per persona. El turisme representa el 12% del producte interior brut català i el 14% de l'ocupació del país. Per tot plegat, la consellera d'empresa, Àngel Chacón, ha dit que Catalunya és una destinació líder i en creixement.
Estem impulsant aquesta descentralització de l'activitat i seguim volent posicionar Catalunya com una de les millors destinacions turístiques aplicant aquesta estratègia responsable i sostenible social i econòmicament.
Els turistes dels Estats Units són per primer cop els que es gasten més diners aquí, tot i que França i el Regne Unit són els mercats que més visiten el nostre país. Una altra dada important és que la concentració de turisme a l'estiu se situa en el 46%, la xifra més baixa dels darrers 10 anys. Aquest any, la Generalitat invertirà 6 milions d'euros per finançar projectes d'àmbit local, uns diners aconseguits a través de la taxa turística.
Ryanair seurà a la banqueta dels acusats el proper 10 de març per l'ero dels treballadors de les bases de Girona i Canàries.
La demanda que els sindicats van presentar contra el canvi de condicions dels treballadors de la base de Girona de Ryanair i el tancament de les bases de Canàries ha tirat endavant. L'Audiència Nacional l'ha admès a tràmit i el judici començarà el 10 de març. Els sindicats USOC, CICPLA i CEPLA van decidir recórrer als tribunals perquè consideren que durant les negociacions de l'ERO, que també ha afectat treballadors de l'aeroport de Girona, s'han comès múltiples irregularitats i incompliments de la legislació espanyola.
I encara en clau judicial, vist per sentència la primera peça que arriba als jutjats del macrocas de corrupció de Torredembarra. La Fiscalia ha rebaixat els càrrecs contra Daniel Meseguer, també la petició de penes de presó de 3 a 2 anys per l'exalcalde Torrenc. Ona la Torre, Ana Plaza, bona tarda.
La Fiscalia rebaixa la petició de penes de 3 a 2 anys per a l'exalcalde Daniel Meseguer i de 2 a 1 i mig pels altres dos acusats, l'exregidor Pere Font i l'excap local de Convergència Democràtica Gerard Montserrat. Per la seva banda, les defenses dels tres acusats n'han demanat l'absolució perquè consideren que ha quedat aprovat que no hi va haver cap mena de tracte a favor en l'adjudicació de les guinguetes. L'advocat de l'exalcalde Meseguer, Pau Simarro, ha remarcat que fins i tot la Fiscalia s'ha fet enrere en algunes de les seves pretensions.
De fet, les acusacions han baixat, han tret el delicte de tràfic d'influències. Aquest ja l'han tret, d'entrada, perquè ja no s'han vist en cor ni de defensar-lo.
L'exalcalde convergent de la Torre, Daniel Meseguer, ha reiterat que van actuar correctament i que van adjudicar les guinguetes a l'única empresa possible. Aquesta és la primera peça de la macrocausa del cas Torredembarra que ha arribat a judici 6 anys després d'esclatar. Recordem que a partir d'aquest cas local, la Fiscalia Anticorrupció va començar a estirar el fil del famós 3%.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Terres de Ponent. Avui es compleixen 10 anys de la inauguració de l'aeroport de Lleida-Alguaire, el primer construït i gestionat per la Generalitat. Una dècada després, la mateixa institució ha reconegut que el plantejament inicial pensat en un model basat en l'activitat comercial i el transport de mercaderies no va ser encertat i segueix apostant per centrar la infraestructura en els usos industrials vinculats al sector aeronàutic. M1FM, Pere Gilard.
L'actual secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, Isidre Gavín, reconeix que les expectatives van ser massa elevades.
Aquell plantejament inicial d'un aeroport convencional, d'un aeroport de passatgers, no tenia excessiva viabilitat. La realitat és que va quedar durant molt de temps amb un nivell d'activitat molt baix i, per tant, es van frustrar una sèrie d'expectatives, jo crec que excessivament altes, que es van donar a l'inici de la inauguració.
L'aeroport s'havia de construir inicialment al municipi d'Alfés, a tocar de la capital, però es va optar finalment per construir-lo a l'altiplà, situat al mig del Segrià, al terme municipal d'Alguaire. L'alcalde d'aquest municipi, Antoni Perea, s'ha mostrat més optimista respecte al present i futur de l'aeroport.
L'aeroport està fet, està aquí per quedar-se i, per tant, doncs, sapiguem trobar a nivell de tots. Mirem què és el que més pot funcionar, mirem el que les oportunitats que avui presenta l'aeroport, però no ens oblidem de la logística ni del tema comercial.
Actualment, unes 25 empreses utilitzen les instal·lacions de l'aeroport lleidatà, les quals donen feina de manera directa a unes 100 persones i a unes 250 indirectament.
I el Baix Empordà tanca l'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols, deixant a la plantilla sense feina just a les portes d'una nova temporada. Els treballadors i treballadores de l'establiment denuncien que ni la propietat de l'edifici ni l'empresa que l'explota no els ha donat cap explicació. El cas ja està en mans del Departament de Treball. Costa Brava Televisió, Xavier Martí.
La plantilla s'ha concentrat aquest matí a l'aparcament d'aquest històric establiment de la ciutat ganxona per conèixer una situació que ja està en mans del Departament de Treball. L'hotel està tancat ara per temporada, però tot i això tenia 6 treballadors i treballadores fixes que seguien fent feines a l'establiment. Aquests van marxar de vacances de Nadal el 20 de desembre, però quan aquest dilluns s'havien de reincorporar al seu lloc de treball, es van trobar els panys canviats i les alarmes noves, tot plegat a les portes d'una temporada que havia de començar a finals de febrer amb una plantilla eventual amb qui ja s'havien paraulat la contractació. Ainhoa Esteban és la cap de recepcionistes.
Y ahora nos encontramos sobre todo 6 personas, dadas de alta, sin poder buscar otro trabajo, sin cobrar las nóminas que nos deben, sin ir al paro.
L'hotel Hipòcrates tenia dificultats econòmiques, però segons el comitè d'empresa s'anava trempejant la situació. Poc abans de Nadal es va adjudicar l'edifici a un fons d'inversió, però la llicència d'explotació i, per tant, els contractes de la plantilla segueixen en mans de l'antic propietari, Estel Groc. La plantilla estava al corrent que es movien coses, però asseguren que des de la direcció sempre els deien que la nova propietat mantindria el negoci i els llocs de treball.
En cultura, a aquesta hora s'inaugura el Festival de Novel·la Negra de Catalunya, el Tiana Negra. L'acte inaugural està dedicat a l'escriptora Isabel Clara Simó, de qui en coneixíem la mort aquest dilluns passat, amb la projecció d'una entrevista a l'autora i una taula rodona amb la presència de familiars i amics.
El Tiana Negra arriba enguany a la 8a edició i explora el suspens, la intriga i el terror a la literatura catalana. Una edició que estrena direcció. Anna Maria Vilallonga és l'encarregada de capitanejar els dos dies del certamen. Vilallonga ha optat per un festival participatiu amb un espectacle teatral a càrrec del Consell d'Infants de Tiana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Parlem de bàsquet. Rosó Buch deixa l'Uni Girona i se'n va al València.
L'escorta mataronina va arribar a Girona l'estiu del 2016 i la temporada següent ja va esdevenir capitana. Amb la samarreta de l'Uni ha aconseguit 2 subcampionats de Lliga i 3 de Copa i ha aixecat 3 lligues catalanes, una lliga espanyola i una supercopa. Segons el club gironí, la jugadora ha demanat sortir de l'equip.
El Força Lleida vol seguir en progressió.
A la Lliga Leport, el Força Lleida rep a les 9 el Corunya al Barris Nord. Els gallecs són quarts a la taula, mentre que els del Segrià són quarts per la cua. Tot i així, confien en el factor pista per començar una escalada de posicions. El nou Força Lleida vol oferir la primera victòria a l'afició. Els lleidatans, amb l'entrenador Gustavo Aranzán a la banqueta, encara no han guanyat el Barris Nord.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa. Agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Eli Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Una pel·lícula d'humor negre protagonitzada per un nen nazi, Jojo Rabbit, és una de les estrenes més destacades de la setmana. Del gènere de terror arriba Malasaña 32, un film ambientat en un pis sinistre de Madrid a finals dels 70. I 17 anys després torna l'equip de policies format per Will Smith i Martin Lawrence a Bad Boys for Life.
Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas.
Creo que esto no es lo mío.
¿Vas? ¡Claro que es lo tuyo!
Jojo Rabbit és un nen alemany jove i solitari, membre de les joventuts hitlerianes. Té un amic imaginari que s'assembla molt a Hitler i una mare, interpretada per Scarlett Johansson, que se l'estima molt. Un dia, però, el món se li capgira quan descobreix que la mare amaga una nena jueva. Això farà que en Jojo es replantegi el nazisme, tot plegat en un film ple d'humor.
¡Georgie! ¡Jojo!
¡Jolín!
Ya
nada
tiene sentido.
Sí. Está claro que este no es el mejor momento para ser nazi.
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas? Tienen goteras.
Amparo, ayúdame.
Un pis al número 32 del carrer de Manuel Malasaña és l'adreça que tria la família Olmedo per traslladar-se del poble a Madrid. D'aquesta manera arrenca Malasaña 32, una pel·lícula que ens mostrarà com s'adapta la família a la capital espanyola, amb un problema afegit. A la casa que han comprat no estan sols. Alguna cosa desconeguda posarà en perill les seves vides i hauran de defensar-se.
¿Quién vive en la casa?
Ni el Batmóvil se agarra a la carretera como este cabrón. Unas mallas apretadas y un bólido no te convierten en Batman, Mike. ¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
Sácame de este puto coche ya.
Segurament molts espectadors deuen recordar dos policies rebels i l'equip format pels agents interpretats per Will Smith i Martin Lawrence. 17 anys després de la darrera aventura, tornen a Bad Boys for Life. En Marcus, Lawrence, intenta passar més temps amb la família. De sobte, però, una amenaça posarà en perill la vida de Mike, Smith. Marcus tornarà a fer tàndem amb en Mike, perquè té molt clar que també és part de la seva família.
Sí! ¡No! ¿De dónde coño sacan tantos helicópteros?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'empresa de l'explosió de Tarragona nega els incompliments de la normativa i que la planta estigués funcionant al límit. A tot això, Comissions Obreres anuncia una vaga dels treballadors del sector pel mes que ve. Montse Manent.
Mentrestant, la fase d'emergència ja ha passat, tot i que es continua en alerta i la investigació del jutjat número 1 de Tarragona continua en marxa. Avui els Mossos d'Esquadra han entrat a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
A hores d'ara ja han sortit 4 camions amb aquest líquid del tanc que havia sobrat a una zona de residus amb 18.000 litres de líquid cada un. També cal destacar que aquest migdia, a les 2 concretament, han entrat diversos agents de Mossos d'Esquadra vestits de paisà a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació sobre l'empresa Iqoexe.
Acaba sense acord la taula de partits al Palau de la Generalitat per preparar les negociacions entre el govern català i l'espanyol. Comuns i PSC demanen eleccions.
Hi ha assistit Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i el PSC, però no hi han volgut ser per diferents motius la CUP, el Partit Popular i Ciutadans.
El Port de Barcelona es compromet a reduir les emissions que es produeixen en aigües tancades.
Però demana a la Generalitat i a l'Ajuntament que es marquin objectius ecològics assolibles. Ho ha dit la seva presidenta, Mercè Conesa, en la primera cimera catalana d'acció climàtica.
Si acotem bé del que és responsable la infraestructura i incentivem a la infraestructura a treballar, podrem, sense cap mena de dubte, consensuar objectius concrets. Quins objectius concrets consensuem i els consensuem amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el Govern de Catalunya? Doncs, per exemple, que el port l'any 2030 redueixi el 50% de les emissions de CO2.
Vist per sentència la primera peça del macrocas de corrupció de Torredembarra.
La Fiscalia ha rebaixat els càrrecs contra Daniel Massaguer i també a la petició de penes de presó de 3 a 2 anys per l'exalcalde Torrent.
Ona la Torre, Anna Plaza.
L'advocat de l'exalcalde Massaguer, Pau Simarro, ha remarcat que fins i tot la Fiscalia s'ha fet enrere en algunes de les seves pretensions.
De fet, les acusacions han baixat, han tret el delicte de tràfic d'influències. Aquest ja l'han tret, d'entrada, perquè ja no s'han vist en cor ni de defensar.
I en cultura, homenatge a Isabel Clara Simó en la inauguració del Tiana Negra.
En marxa la 8a edició del Festival de Novel·la Negra de Catalunya en el municipi del Maresme, un acte on es projecta una entrevista a l'escriptora catalana morta dilluns i una taula rodona amb la presència de familiars i amics de l'autora.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui els canvis són presents en forma de vent de component oest que bufa amb ratxes fortes a la meitat sud del territori. Això fa enfilar la temperatura fins a valors propers als 18-19 graus a zones del litoral i entre els 12 i els 17 graus a la resta del territori. A més, tenim algunes precipitacions que afecten el Pirineu i que durant les properes hores també podran afectar a zones del quadrant nord-est en forma de ruixat. La cota de neu tendirà a baixar fins a situar-se a l'entorn dels 900 metres al Pirineu i dels 1.200 a la resta del quadrant nord-est. De cara al cap de setmana es preveu l'arribada d'una pertorbació al final del dia de dissabte i durant la jornada de diumenge. Això farà, per una banda, un increment de la nuvolositat al llarg de dissabte, núvols abundants, les precipitacions que arribarien al final del dia i amb la neu que arribarà i baixarà la cota de neu ràpidament durant la matinada fins a situar-se a l'entorn dels 600-500 metres, puntualment més baixa al prelitoral sud i també a la Catalunya central. Les precipitacions diumenge quedaran restringides al llarg del dia a punts del vessant nord del Pirineu i també del Ter Sud. La temperatura baixarà de valent, s'incrementarà i molt el vent durant la jornada de diumenge i també amb això el temporal marítim. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació viària ha millorat i molt a l'entorn metropolità i àrea metropolitana. De fet, no hem de parlar de cap retenció, però en canvi sí que hem tingut una tarda complicada a la zona de la C-55. De fet, hi ha hagut un parell d'accidents i en aquests moments, per exemple, encara perdura el carril tallat a la C-55 a Manresa en sentit a Abrera, un quilòmetre i mig de retencions, i també retencions de Castellgalí en sentit Manresa, també de Castellbell i el Vila en sentit Manresa. Per tant, de moment les retencions, tot i que són petites, entre 2 i 1 quilòmetre, són a la Catalunya central. A la resta de vies se circula sense incidències i, com sempre, desitjar-vos bon cap de setmana i que circuleu amb molta prudència.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'empresa química de Tarragona de l'explosió nega els incompliments de la normativa i que la planta estigués funcionant al límit de la seva capacitat. Mentrestant, Comissions Obreres anuncia una vaga dels treballadors del sector pel proper mes de febrer.
En un comunicat, Iqoxe nega que superessin el límit de producció. Després de les greus acusacions llançades pels sindicats i treballadors denunciant deficiències de seguretat a l'empresa on va esclatar el reactor, l'empresa s'ha començat a defensar de les crítiques i denúncies per dir que en cap cas s'han superat els límits de producció i que, de fet, els reactors tenen un sistema automàtic de seguretat que no ho permet. En l'escrit, l'empresa també assegura que només estaven en funcionament 2 dels 5 reactors de la planta en el moment de l'explosió i que s'han complert tots els protocols de seguretat, que el personal està format i que no hi ha manca de recursos ni de treballadors.
Tot això mentre la fase d'emergència ja ha passat, tot i que es continua en alerta. I la investigació del jutjat número 1 de Tarragona també continua en marxa. Avui els Mossos d'Esquadra han entrat a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació. Radio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segueixen els treballs del tanc que va quedar cremat arran de l'explosió al polígon sud petroquímic de Tarragona. A hores d'ara ja han sortit 4 camions amb aquest líquid del tanc que havia sobrat a una zona de residus amb 18.000 litres de líquid cada un. També cal destacar que aquest migdia, a les 2 concretament, han entrat diversos agents de Mossos d'Esquadra vestits de paisà a l'Ajuntament de la Canonja per requerir informació sobre l'empresa Iqoxe. Aquesta entrada s'ha fet després dels escorcolls que va haver ahir a la tarda a les seus de l'empresa Iqoxe del Prat i de la Canonja.
Gràcies, Marina. Encara més qüestions, però al voltant d'aquesta explosió, perquè ho dèiem a l'inici, els sindicats de la petroquímica de Tarragona es planten.
Comissions Obreres convocarà vaga a principis de febrer. Avui s'han reunit amb el conseller de Treball, Shakir El-Homrani, per expressar-li el seu malestar per les condicions de treball del sector. El conseller, que també s'ha reunit aquest matí amb l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, s'ha compromès a convocar en breu una reunió conjunta amb sindicats i patronal per revisar les mesures de seguretat laboral.
Mentrestant, els empresaris del sector asseguren que col·laboraran amb tot el que calgui en la investigació de les causes de l'accident. Marina, endavant.
L'AICUT i el conseller de Treball, Shakir El-Homrani, s'han compromès a treballar conjuntament per investigar a fons les causes de l'accident químic que es va produir aquest dimarts al polígon petroquímic sud de Tarragona. Des de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona són conscients que això ha fet perdre la confiança a la ciutadania amb aquestes empreses i que hi ha d'haver un abans i un després. Així ho ha explicat el conseller.
Que és un abans i un després entorn de la relació tant amb la ciutadania com amb l'administració, que és un accident que trenca confiances, i ells situen la voluntat de poder-les reconstruir des d'aquesta col·laboració. Els hem explicat que en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral, la seguretat laboral i la salut, que és l'àmbit que em pertoca des del Departament de Treball, que els convocarem, tal com hem explicat, a ells, a les empreses, als sindicats, per fer una revisió, un treball conjunt.
Des de l'AICT també s'han ofert al conseller per col·laborar en tot allò que sigui necessari per la investigació que ha de les causes de l'explosió. A més, també creuen interessant la participació de l'AICT en la taula que s'ha de fer entre el sindicat, els alcaldes del territori i agents socials. Cal destacar que aquesta reunió ha tingut lloc després de la reunió entre els sindicats, Comissions Obreres i UGT i el conseller. Els sindicats han demanat que hi hagi més formació i més inspeccions en aquest sector.
I tot això mentre la desconfiança de la població amb les empreses de la petroquímica creix. La Federació d'Associacions de Veïns, que en les últimes hores s'ha reunit amb la patronal del sector, exigeix reparacions.
N'ha parlat aquest divendres a la xarxa el seu president, Alfonso López.
Ahora mismo los vecinos, la confianza que le tienen es nula. Tendrán que trabajar mucho para conseguir que los vecinos volvamos a confiar en ellos. Y saber la calidad del aire que estamos respirando en todo momento. Porque yo creo que a veces las nubes tóxicas que van hacia el aire, que vemos humos amarillos y a veces no sabemos ni lo que respiramos.
Doncs al marge dels problemes laborals dels treballadors de la petroquímica i els recels de la població, és evident que aquesta indústria genera també molta riquesa a escala municipal. La nostra companya Carina Bellvent té totes les dades.
El complex petroquímic de Tarragona aplega la concentració més gran d'indústries químiques del sud d'Europa. Es divideix en el polígon nord i en el polígon sud, on hi va haver l'explosió. En conjunt ocupa una extensió de 1.200 hectàrees, és a dir, de gairebé 1.700 camps de futbol, que comprenen fins a 8 poblacions del Camp de Tarragona, entre les quals la capital de la demarcació. Pel que fa al nombre d'empreses, la petroquímica acull una trentena de les companyies més importants d'aquest sector. Fins a 10.500 persones hi treballen i més de 34.000 tenen feines vinculades amb la presència de les companyies al territori. Els municipis en què es desplega el complex, un de cada tres llocs de treball hi estan vinculats. Pel que fa a la generació de riquesa, la petroquímica produeix la meitat de la producció química de Catalunya i un quart de l'estatal. A més, tres de cada cinc moviments del port de Tarragona els generen empreses d'aquest complex. Pel que fa a la seguretat, l'accident de dimarts és el quart en els darrers 9 mesos. L'any passat es va haver d'activar el pla d'emergència per risc químic en dues ocasions i en una d'elles hi va morir un treballador per una fuga d'amoníac. Ara bé, en cap dels dos casos van sonar les sirenes d'emergència ni es va confinar la població. En total, en 8 anys s'ha activat el pla fins a 17 vegades al Camp de Tarragona.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Compareixen a aquesta hora al Palau de la Generalitat els diferents portaveus dels partits catalans que han participat a la cimera que s'ha fet aquesta tarda per preparar les negociacions entre el govern català i l'espanyol.
La presidenta d'En Comú Podem a Catalunya, Jéssica Albiach, ha estat de les primeres en compareixer i ha avançat que no s'ha arribat a cap acord concret. Alhora ha proposat a la taula que a la taula se celebrin eleccions abans del mes de maig per obrir, ha dit, una nova etapa al govern. En aquest sentit, s'hi ha referit el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que també advoca per la celebració de comicis perquè, al seu parer, la legislatura ja està esgotada. Iceta ha afegit que estudiarà la proposta dels comuns de pactar el calendari electoral. A la cimera hi ha assistit Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els comuns i el PSC, però no hi han volgut ser, per diferents motius, la CUP, el Partit Popular i Ciutadans. La reunió l'ha encapçalat el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès.
La Fiscalia avala deixar en suspens la inhabilitació de Quim Torra.
La Fiscalia del Tribunal Suprem dona ara la raó al president de la Generalitat, Quim Torra, que aquesta setmana demanaven al·legacions que la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral quedés suspesa de manera cautelar. El Ministeri Fiscal ja ha remès un escrit al Tribunal Suprem en què no suposa suspendre cautelarment l'acord de la GEC mentre la sala aborda el fons del recurs del president. En el seu informe, la Fiscalia considera assumibles les mesures cautelars presentades per la defensa de Quim Torra contra aquesta resolució. Ara la decisió depèn de nou del Tribunal Suprem.
I encara al voltant del procés, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Montserrat Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn podran assistir al Parlament el 28 de gener.
El Departament de Justícia ha donat llum verda a la compareixença de Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull i Forn a la comissió d'investigació de l'article 155 al Parlament de Catalunya prevista per al dimarts 28 de gener. La secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima garantirà la seva presència física al Parlament perquè, segons ha dit, es tracta d'una petició formulada per la Cambra Catalana. La comissió d'investigació sobre el 155 es va constituir fa més d'un any, al novembre del 2018, amb la intenció d'analitzar els efectes de l'aplicació d'article de la Constitució per part del govern Rajoy l'octubre del 2017.
I avui també hem sabut que la presó de Lledoners ha proposat un nou permís penitenciari de 72 hores per Jordi Sánchez.
En aquesta ocasió, el permís l'haurà de ratificar el jutjat de vigilància penitenciària. Aquesta nova petició és independent de l'autorització per sortir de la presó 48 hores que ja ha estat aprovada. Un permís, el de 2 dies, que no es farà efectiu abans del proper 25 de gener. Sánchez ho ha justificat per motius d'agenda familiar, adreçant-se als periodistes que fan guàrdia a la porta de Lledoners per capturar la imatge de la seva sortida.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El Port de Barcelona es compromet a reduir la petjada ecològica de l'interior del recinte, però demana a la Generalitat i a l'Ajuntament que es marquin objectius ecològics assolibles per no generar frustració. Ho ha dit la seva presidenta, Mercè Conesa, en la primera cimera catalana d'acció climàtica que ha organitzat avui el govern. Això sí, sense les entitats ecologistes. Mont Garbajal, bona tarda.
Bona tarda. En la polèmica per la contaminació dels creuers, avui al Port de Barcelona hi ha dit la seva. La presidenta Mercè Conesa s'ha compromès a actuar de manera contundent sobre les emissions que es produeixen dins el port en aigües tancades i que elles xifren el 7,6% del total de la ciutat. Ara bé, ha reconegut que no pot incidir en tot el territori i per això ha demanat al govern i a l'Ajuntament que toquin de peus a terra a l'hora de posar objectius.
Si acotem bé del que és responsable la infraestructura i incentivem a la infraestructura a treballar, podrem, sense cap mena de dubte, consensuar objectius concrets. Quins objectius concrets consensuem, i els consensuem amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el Govern de Catalunya? Doncs, per exemple, que el port l'any 2030 redueixi el 50% de les emissions de CO2.
Conesa també ha demanat que les mesures per reduir emissions contaminants es facin incentivant i no pas penalitzant. Ha explicat que el port reduirà a la meitat les emissions de diòxid de carboni l'any 2030. De moment, aquest any començarà a instal·lar-s'hi el subministrament elèctric perquè els vaixells s'hi endollin mentre estiguin atracats.
Ryanair seurà a la banqueta dels acusats el proper 10 de març per l'ero dels treballadors de les bases de Girona i Canàries.
La demanda que els sindicats van presentar contra el canvi de condicions als treballadors de la base de Girona de Ryanair i el tancament de les bases de Canàries ha tirat endavant. L'Audiència Nacional l'ha admès a tràmit i el judici començarà el 10 de març. Els sindicats USOC, CITSEPLA i CEPLA van decidir recórrer als tribunals perquè consideren que durant les negociacions de l'ERO, que també ha afectat treballadors de l'aeroport de Girona, s'han comès múltiples irregularitats i incompliments de la legislació espanyola.
En clau judicial també, vist per sentència la primera peça que arriba als jutjats del macrocàs de corrupció de Torredembarra. La Fiscalia ha rebaixat els càrrecs contra Daniel Meseguer, també la petició de penes de presó de 3 a 2 anys per l'exalcalde Torrenc. Ona la Torre, Ana Plaza, bona tarda.
La Fiscalia ha rebaixat la petició de penes de 3 a 2 anys per a l'exalcalde Daniel Meseguer i de 2 a 1 i mig pels altres dos acusats, l'exregidor Pere Font i l'excap local de Convergència Democràtica Gerard Montserrat. Per la seva banda, les defenses dels tres acusats n'han demanat l'absolució perquè consideren que ha quedat aprovat que no hi va haver cap mena de tracte a favor en l'adjudicació de les guinguetes. L'advocat de l'exalcalde Meseguer, Pau Simarro, ha remarcat que fins i tot la Fiscalia s'ha fet enrere en algunes de les seves pretensions.
De fet, les acusacions han tret el delicte de tràfic d'influències. Aquest ja l'han tret, d'entrada, perquè ja no s'han vist en cor ni de defensar.
L'exalcalde convergent de la Torre, Daniel Meseguer, ha reiterat que van actuar correctament i que van adjudicar les guinguetes a l'única empresa possible. Aquesta és la primera peça de la macrocausa del cas Torredembarra que ha arribat a judici 6 anys després d'esclatar. Recordem que a partir d'aquest cas local, la Fiscalia Anticorrupció va començar a estirar el fil del famós 3%.
Punt i final a la marató de donació de sang de Catalunya que va començar divendres passat amb l'objectiu d'arribar a les 10.000 donacions en aquests 8 dies. La cloenda prevista per d'aquí uns minuts consta d'un acte al Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Germans Trias de Badalona que fins ahir la nit portava 325 donacions. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Molt bona tarda. Es tracta d'un acte simbòlic que comptarà amb la presència de donants i també de receptors. Durant la vetllada, que se celebra per primer cop a la ciutat de Badalona i començarà a les 8 del vespre, es farà la darrera actualització del marcador per tal de comprovar si en els 7 dies que ha durat la campanya s'ha acabat assolint la fita marcada de les 10.000 donacions. D'entrada s'ha de dir, però, que sembla una xifra difícil d'aconseguir, ja que aquest migdia encara faltaven unes 2.500 donacions per fer. El tancament del dia d'ahir a l'Hospital Germans Trias i Pujol, per exemple, s'havien fet 300 donacions. Amb tot, des del Banc de Sang en fan una valoració positiva, ja que diuen encara hi ha reserves per a 7 dies i també animen per això a seguir donant més enllà de la marató. Recordem que enguany el Banc de Sang també ha inaugurat un canal de WhatsApp per fer consultes personals i també per rebre informació destacada, que de moment, segons ens han informat, ja ha mantingut més de 3.000 converses amb ciutadans. Des del Banc de Sang recorden que pot donar sang tothom qui estigui sa, tingui més de 18 anys i pesi més de 50 quilos.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de Ponent, on avui es compleixen 10 anys de la inauguració de l'aeroport de Lleida, Alguaire, el primer construït i gestionat per la Generalitat. Una dècada després, la mateixa institució ha reconegut que el plantejament inicial, pensat en un model basat en l'activitat comercial i el transport de mercaderies, no va ser encertat i segueix apostant per centrar la infraestructura en els usos industrials vinculats al sector aeronàutic. Amb un FM, Pere Gilart.
L'actual secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, Isidre Gavín, reconeix que les expectatives van ser massa elevades.
Aquell plantejament inicial d'un aeroport convencional, d'un aeroport de passatgers, no tenia excessiva viabilitat. La realitat és que va quedar durant molt de temps amb un nivell d'activitat molt baix i, per tant, es van frustrar una sèrie d'expectatives, jo crec que excessivament altes, que es van donar a l'inici de la inauguració.
L'aeroport s'havia de construir inicialment al municipi d'Alfés, a tocar de la capital, però es va optar finalment per construir-lo a l'altiplà, situat al mig del Segrià, al terme municipal d'Alguaire. L'alcalde d'aquest municipi, Antoni Perea, s'ha mostrat més optimista respecte al present i futur de l'aeroport.
L'aeroport està fet, està aquí per quedar-se i, per tant, doncs, sapiguem trobar a nivell de tots. Mirem què és el que més pot funcionar, mirem el que les oportunitats que avui presenta l'aeroport, però no ens oblidem de la logística ni de tema comercial.
Actualment, unes 25 empreses utilitzen les instal·lacions de l'aeroport lleidatà, les quals donen feina de manera directa a unes 100 persones i a unes 250 indirectament.
Més coses, una vintena d'empreses del polígon de Canilla de la Garriga denuncien que porten més d'una setmana sense servei de telèfon ni ADSL. Els propietaris han presentat les queixes pertinents als seus proveïdors per solucionar un problema que en principi podria ser conseqüència d'un acte vandàlic. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Una problemàtica que durant l'última setmana han mirat de solucionar trucant als seus respectius proveïdors. Malauradament, les companyies no han donat resposta i només apunten que l'avaria és generalitzada i que s'ha produït el sistema de subministrament. I en aquest cas apunten les mateixes empreses que pot ser un acte vandàlic. L'empresa de serveis d'enginyeria i arquitectura, Sering, és una de les afectades. Així ho explica la gerent Eva Figueres.
Al començament et penses que això serà unes hores, un dia o així, passen un parell de dies, continues igual, pues imagina't connectant-nos a través del mòbil. A mi el que em sembla fort és que, clar, és una zona que hi ha moltes empreses que necessites internet.
L'Associació de Polígons Industrials de la Garriga té intenció de vehicular una queixa conjunta de les empreses. Al mateix temps ha demanat un cop de mà a l'Ajuntament per instància, però no ha rebut resposta i les empreses continuen sense servei.
En cultura, en marxa el Festival de Novel·la Negra de Catalunya, el Tiana Negra. L'acte inaugural s'ha dedicat a l'escriptora Isabel Clara Simó, de qui en coneixíem la mort aquest dilluns passat, amb la projecció d'una entrevista a l'autora i una taula rodona amb la presència de familiars i amics.
El Tiana Negra arriba enguany a la 8a edició i explora el suspens, la intriga i el terror a la literatura catalana. Una edició que estrena direcció. Anna Maria Villalonga serà l'encarregada de capitanejar durant aquests dos dies al Sardà. Vilallonga ha optat per un festival participatiu amb un espectacle teatral a càrrec del Consell d'Infants de Tiana. Hi haurà presentacions de llibres i signatures i passaran els principals noms de la literatura negra catalana, com Marc Pastor, Andreu Martín, Marc Moreno i Lluís Llort, entre d'altres. També s'homenatjarà a l'autor italià Andrea Camilleri just uns mesos després de la seva mort.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Parlem de bàsquet. Rosó Buch deixa l'Uni Girona i se'n va al València.
L'escorta mataronina va arribar a Girona l'estiu del 2016 i la temporada següent ja va esdevenir capitana. Amb la samarreta de l'Uni ha aconseguit 2 subcampionats de Lliga i 3 de Copa i ha aixecat 3 lligues catalanes, una lliga espanyola i una supercopa. Segons el club gironí, la jugadora ha demanat sortir de l'equip. Per contra, el Cadí la Seu ha incorporat Marina Lizarazu, precisament del València, per suplir a la Llorena Díaz. També novetats a la penya, el base grec Nikos Sisis es desvincula del club.
El Força Lleida vol seguir en progressió.
A la Lliga Leport, el Força Lleida rep a les 9 al Corunya, al Barris Nord. Els gallecs són quarts a la taula, mentre que els del Segrià són quarts per la cua. Tot i així, confien en el factor pista per començar una escalada de posicions. El nou Força Lleida vol oferir la primera victòria a l'afició. Els lleidatans amb l'entrenador Gustavo Aranzana a la banqueta encara no han guanyat al Barris Nord.
Estoy preocupado de que no ganemos en casa, porque es el tercer partido que jugamos en casa y queremos ganar. Queremos ofrecer al público la victoria. El otro día haber ganado contra el Breogán nos hubiese quitado un peso de encima, ¿no? Porque es cierto que hemos ganado en Mallorca, que el equipo contra el Breogán ha jugado muy bien, pero necesitamos ganar, porque la alegría se la tenemos que dar también a nuestra afición y a los que aquí vienen a ayudarnos y a animarnos.
En tenis, taula, derbi català, la superdivisió masculina.
El Cert l'Escala rep demà dissabte a la Cissa Borges Vall a l'inici de la segona volta del campionat. Els de l'Alt Empordà són vuitens, mentre que els lleidatans ocupen la tercera posició.
Ràdio l'Escala, Ivan García.
Bon dia, el Cert l'Escala enceta aquest dissabte a les 5 de la tarda la segona volta de la superdivisió masculina de tenis taula amb un derbi català contra el Borges i vol millorar el resultat de la primera volta, que va ser de 4-1. Iker González.
On podem treure un empat o inclús guanyar, però important anar a puntuar i seguir amb aquest ritme.
Per millorar el 4-1 en contra, el xinès Xi Weiwei està pràcticament confirmat. Faltarà veure quins són els altres dos jugadors. Tot apunta que seran Iker González i Norbert Tauler. Els escalencs van tancar la primera volta a la 8a posició amb un total de 8 punts, que són les 3 victòries i els 2 empats.
El Dakar ja té guanyadors.
Carlos Sainz ha fet història als 57 anys aconseguint guanyar el seu tercer Rally Dakar. El seu copilot és el català Lucas Cruz, de Caldes de Montbui. També el cap d'enginyers de l'equip de Sainz és veí de Deltebre, Joan Navarro, mentre que en motos, la pilot de Corbera de Llobregat, Laia Sanz, ha estat la millor dona del Dakar en acabar en 18a posició.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'Auditori commemora els 250 anys del naixement de Beethoven amb un extens festival de 6 mesos de concerts, maratons, conferències, instal·lacions sonores i molt més.
De l'11 de gener al 3 de juliol, la programació s'omplirà de projectes que faran que el geni alemany sigui més present que mai en aquesta temporada.
Tota la informació del festival Beethoven 250 a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Una patacada és una manera ben sonora de referir-nos a un cop o a una trompada, tant en sentit literal com figurat. Però a Reus, la patacada és quelcom amb molta més història. Un refugi antiaeri de la Guerra Civil tan gran com que les galeries fan mig quilòmetre i tenia capacitat per a més de 1.200 persones. I això que es va quedar a mitges, quan es va començar a construir, la intenció era acollir-ne més del doble. La capital del Baix Camp va romandre fidel a la República fins al final de la guerra, el que va suposar que la ciutat fos bombardejada 67 vegades per l'aviació italiana que donava suport als colpistes. 214 reusencs van morir, molts més van resultar ferits i milers d'edificis van quedar destrossats per les bombes. No és estrany, doncs, que al llarg de la Guerra Civil, a Reus s'hi arribessin a construir un total de 110 refugis antiaeris. El de la Patacada, però, és l'únic que es pot visitar en l'actualitat. L'espai està totalment habilitat i, de fet, acull l'exposició permanent Reus sota les bombes, la qual contextualitza aquells anys de terror que queia del cel. Dissabte 25 hi ha organitzada una visita guiada per descobrir-los sense perdre's en cap detall. El preu de l'entrada són 3 euros, 2 si teniu algun descompte. Visita guiada al refugi de la Patacada de Reus, dissabte 25 de gener a les 12 del migdia. Informació d'entrades al web municipal reus.cat.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
La xarxa de comunicació local.